Bé, la nostra presentació es titula Utilització de residus vegetals per a la descontaminació d'aigües residuals. Començar a parlar sobre el grup de recerca del que formo part, no? És el grup de recerca Metalls i Medi Ambient, que és un grup de recerca de la Universitat de Girona, que ha estat estudiant durant els últims anys l'eliminació d'ions metàl·lics en solucions aquoses mitjançant l'absorció d'aquests metalls en diferents residus industrials d'origen vegetal, com ara el suro, el pinyol d'oliva, el marro de cafè, l'escorça de ioimbe i la rapa de raïm. En aquest cas, tenim el procés que té lloc és la bioabsorció, que consisteix en l'absorció d'aquests metalls sobre la superfície per la interacció que es produeix entre ells. S'han utilitzat aquests materials tant en forma natural com modificada, i en el cas de la modificació s'ha fet encapsular pols d'aquests materials a dintre de boles d'alginat càlcic. En tots dos casos s'ha demostrat una bona efectivitat per eliminar metalls com crom, coure, cadmi, níquel i zinc, on, com us podeu imaginar, aquests metalls no es poden abocar al medi ambient i s'ha de tractar les aigües residuals abans d'abocar-les. No obstant, fins ara només hem estudiat sistemes en què teníem només un metall. I el que ens trobem en les aigües residuals reals, com per exemple aigües d'indústries textils, de recobriment de superfícies o indústries pelleteres, és que aquestes aigües contenen més d'un metall en la seva composició. Per tant, si volem aplicar aquesta tecnologia a aquestes aigües reals, el que hem de fer és portar a terme estudis en què tinguem barreges de diversos materials, diversos metalls. Per exemple, les empreses de recobriment de superfícies el que fan és fer una pel·lícula protectora sobre els materials al que s'adhereix aquesta pel·lícula, que fa que sigui més resistent a la corrosió. Hem analitzat les aigües residuals d'aquestes empreses i hem trobat que els metalls que estan en una composició majoritària són crom, coure, ferro i níquel, demostrant que aquests metalls es troben en barreges. Hem estudiat molt durant aquests últims anys bastant el crom, degut a que aquest metall és un metall altament tòxic que podem trobar en tres formes diferents a la natura, no? En estat sòlid o bé en solució en estat de crom 6 i crom 3. El crom 3 és tòxic, és essencial a baixes concentracions per als organismes vius, però és tòxic a altes concentracions. En el cas del crom 6, aquesta seria una espècie molt més tòxica que el crom 3, que podia provocar canvis a l'ADN celular i per tant és potencialment cancerigen. En les aigües residuals de les empreses de recobriment de superfícies podem trobar també metalls com el coure 2, degut a que els elèctrodes que s'utilitzen tenen aquest metall. El coure 2, de la mateixa manera que el crom 3, és essencial per a la vida, però a altes concentracions és tòxic i pot provocar problemes de fetge i de ronyó. La reacció de reducció del crom 6 és aquesta que veieu aquí a continuació. Com podeu veure, aquesta reacció està afavorida amb medi àcid, i una propietat molt important dels nostres materials és que tenen la capacitat de reduir el crom 6 a crom 3, obtenint una espècie molt menys tòxica. No obstant això, no tots els materials poden reduir el crom 6 a crom 3 de la mateixa manera, ni absorbir-los de la mateixa manera tampoc. Hem obtingut bons resultats en el cas de la rapa de raïm i el marro de cafè, i en el cas de la rapa de raïm hem pogut caracteritzar alguns dels compostos responsables d'aquesta reducció. Com tots sabeu, el vi conté compostos antioxidants que podem trobar també presents a la rapa de raïm. Hem utilitzat una tècnica analítica anomenada cromatografia líquida que ens ha permès identificar, per exemple, l'àcid gàlic, l'àcid transcaftàric i els àcids cis i trans paracutàrics que estan involucrats en aquesta reacció de reducció. Així doncs, els objectius de la investigació del grup de recerca en metalls i medi ambient és l'eliminació dels metalls en solució, modelitzant els resultats experimentals, aplicant diferents models matemàtics que ens permeten conèixer el mecanisme d'absorció i prediure el comportament que tindrem per una determinada concentració o unes determinades condicions. Tanmateix, també hi ha un treball molt important que no es veu, que consisteix en la detecció d'aquests metalls, ja que hem tingut dificultats en la seva detecció. Hem de posar a punt sistemes d'anàlisis que ens permeten determinar-ho amb acuràcia. Els experiments d'absorció que han portat a terme són experiments en discontinu, en batch i en columna en continu. Començant per als experiments que hem realitzat en discontinu, en primer lloc hem començat treballant a petita escala utilitzant tubs roscats en els que hem posat 0,1 grams de material i 15 mil·lilitres de solucions de diferents metalls. Aquests tubs els hem tapat, els hem posat a agitar durant un cert temps i transcorregut aquest temps hem filtrat la solució i hem determinat la concentració final de cadascun dels metalls que hem posat. Un cop hem fet aquest estudi preliminar, amb la intenció de tractar aigües residuals d'empreses, estem passant a una escala més grossa treballant amb reactors entre 5 i 10 litres procedint de la mateixa manera. S'agita el material amb la solució de metall durant un cert temps, llavors filtrem i determinem les concentracions finals de metalls. Aquests estudis ens han permès determinar tres paràmetres molt importants. Un és el pH inicial òptim, el que tenim l'absorció, el temps de contacte, el que hem de tenir la solució i el metall per tenir una bona eliminació, i la capacitat de càrrega del material per eliminar un determinat metall. Per exemple, aquí us mostrem els resultats obtinguts per una barreja de crom i coure, on el crom està representat en groc i el coure en blau, utilitzant rapa de raïm com a material absorbent. Depenent del pH inicial, el primer que veiem és que tenim una diferent absorció i en aquest cas el pH òptim en què tenim una major absorció de crom i coure seria pH 3. L'altre experiment seria la cinètica d'absorció, en què per una mateixa concentració inicial de metall s'han fet experiments a diferents temps. Això ens permet conèixer a partir de quin temps podem parar l'experiment. Com podeu veure, en aquest cas, a partir de 40 minuts ja arribaríem a l'equilibri i podíem parar el nostre experiment. També hem aplicat models matemàtics que ens permetin simular i conèixer les concentracions. Un altre experiment que hem fet consisteix en variar la concentració inicial de metall en funció de, per la mateixa quantitat de material, obtenint la corresponent isoterma, que seria aquesta corba que es mostra aquí. Com podeu veure, hi ha un punt en què el material no és capaç d'absorbir més metall. Un cop coneixem les isotermes per cadascun dels materials i dels metalls, el que fem és utilitzar diferents solucions inicials en què tenim barreges de diferents metalls, on després d'aplicar models matemàtics com per exemple aquest model que tenim aquí de la Muir, podem calcular la superfície d'absorció del sistema. Després també hem portat a terme experiments en columna, de la mateixa manera que hem fet en el cas del batch. Primer hem treballat a escala petita, utilitzant columnes petites de 1x10 centímetres, i posteriorment hem passat a treballar amb columnes més grosses de 3x30 centímetres, com aquestes que podeu veure aquí a la dreta. L'esquema de treball que seguim seria aquest que podeu veure a continuació. Tenim una solució inicial de metalls sols o en barreges o en determinat pH. Llavors aquesta solució es bombeja a través d'una columna que està empaquetada en diferents materials i determinem el pH final i la concentració de sortida a diferents temps a la columna. En els estudis en columna hem estudiat l'efecte del cabal, l'efecte de la llargada de la columna i també l'efecte de la concentració inicial de metalls. Llavors, en analitzar les mostres de la sortida, el que obtenim seria una corba de trencament com aquesta. Com podeu veure, a l'inici a temps inicials, la concentració de metall és zero. No obstant, arriba un punt en què comença a incrementar la concentració de metall i arribem a saturar la columna on la concentració d'entrada és la mateixa de la concentració de sortida. No obstant això, només podem utilitzar les columnes fins al punt de trencament, que seria aquest, on aquest punt de trencament sol estar relacionat amb el que ens marca la legislació. I el que té lloc al seu interior, a l'interior de la columna, és una transferència de massa, i aquesta zona de transferència de massa va canviant en funció del temps. Per exemple, aquí us mostrem els resultats obtinguts per una barreja de crom i coure en què s'ha utilitzat ràpid raïm com a material absorbent d'una columna. El crom es mostra en vermell, el coure en blau, i el que fem un cop tenim aquests resultats experimentals és aplicar diferents models matemàtics, com per exemple el model de Thomas, John Nelson o el d'Alan Borchardt, on aquests dos primers models de Thomas i John Nelson ens permeten predir el comportament al llarg de tota la corba de trencament, i el model de Lance Bohart és un model molt més senzill però és molt pràctic, ja que ens calcula de manera molt acurada les concentracions al principi. Amb la intenció de passar d'escala laboratori a escala industrial és molt important l'aplicació de models matemàtics. Per aquest motiu, també s'ha aplicat aquest model, que és el model de Bed Depth Service Time, que ens permet prediure el comportament i temps de servei de la columna. Així doncs, els futurs objectius de recerca del nostre grup són, en primer lloc, la construcció d'una planta pilot que ens permeti eliminar metalls en barreges en més d'una etapa, ja que ara sabem que en el cas de que tenim barreges ens fan falta més d'una etapa per poder eliminar els dos de manera eficaç. També aquesta planta pilot ha de ser capaç de ser utilitzada en diferents configuracions en funció dels materials dels metalls que tinguem. I per últim, també és molt important posar a punt la detecció d'aquests metalls. Actualment, al nostre laboratori estem treballant amb aquest sistema SIA que podeu veure en aquesta imatge, on estem determinant la concentració de crom 3 i crom 6 per formació de complexos colorimètrics. Aquest sistema SIA és un sistema en continu que el podem utilitzar per determinar, per exemple, les mostres, la concentració de metall que tenim a la sortida de les columnes o en els reactors, ja que treballa en continu. El seu funcionament, com ja us he dit, permet detectar qualsevol metall que formi un complex clorimètric i pugui ser detectat per l'espectrofotòmetre. Està format per diferents parts, com podeu veure, l'espectrofotòmetre, una vàlvula 6 vies, un bany termostàtic, una xeringa d'injecció, una bomba peristàltica, un autosampler que està connectat també a un dilatador automàtic i dos ordinadors que controlen tot el sistema. I la reacció entre el complex, per formar el complex clorimètric, té lloc a dintre del tub. Així doncs, per últim, volia presentar-vos els components del nostre grup, que són la doctora Isabel Villascusa, la doctora Núria Fiol, el doctor Florencio Latorre, la doctora Àngels Oliveira, que ara us farà una presentació també més tard. Llavors estem estudiants de doctorant com la senyora Chang Liu, la senyora Patricia Jové, llavors jo mateix, en David Pujol, i també al nostre laboratori venen a treballar molts projectes de fi de carrera, i cada any també venen molts estudiants d'Erasmus. Llavors us he deixat aquí més de contacte i el telèfon per si us interessés.
Ja. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, aquest és un exemple de que els químics necessitem electrònics, necessitem doncs, informàtics i necessitem molt tipus d'estudis, diguéssim, més interdisciplinari. Aquest és un... Encara que la química a vegades us resulti una mica avorrida, doncs hi podeu participar també en fer totes aquestes parts que nosaltres no sabem fer. És el temps de les preguntes. Jo aquí no n'hauria de fer, perquè algú conec aquest treball. Vinga, hauríeu de fer vosaltres. No? Doncs en faré una igualment. David, com veus el futur d'aquests materials en quant a aplicació?
Home, jo crec que realment doncs, els resultats que estem obtenint són bons i l'avantatge que tenen respecte als sistemes tradicionals és que a ser obtinguts com a residus, doncs el cost d'operació és molt barat.
I després, per exemple, un cop estan utilitzats, els regeneres, és a dir, quan ja s'han carregat amb el metall i t'han eliminat el metall?
Home, es podria intentar regenerar, això seria una tasca que tenim pendent, no? Però, degut al preu d'aquests materials, no val molt la pena, diguem. Ja, així com si fos una resina d'intercanvi iònic molt cara, llavors sí que ens valdria la pena, no?, en aquest cas.
I què faries, llavors, què faries?
Per exemple,
amb els residus.
Per eliminar-ho, una bona solució seria cremar-ho i preconcentrar els metalls que tenim absorbits.